comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Crec que a la bodega igual tenim una mica d'espai per ell.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Barça 1, Espanyol 0. El Barça manté viva la flama de la Lliga, tot i que ha fet alguns passos enrere després de la bona imatge de Villarreal. L'Espanyol ja és oficialment, de manera matemàtica, equip de segona divisió A. Ha perdut la categoria. És el moment de començar a treure conclusions d'aquest derbi, que segur que n'ha deixat moltes. Per exemple, alguna de positiva, Ricard, què t'ha agradat?
La millora de Griezmann. Crec que és una de les notícies positives dels últims partits. Avui no és que hagi funcionat especialment bé, diríem que el triangle, Messi, Suárez, Griezmann, però en canvi se l'ha vist despert. Ha recuperat la confiança. Li va anar molt bé al partit de Villarreal. El gol arriba d'una genialitat seva. Una molt bona desmarcada, una deixada d'esperó per Messi i després que Suárez es presenta al rebot a la segona jugada a la frontal de la petita. Però durant tot el partit, cada cop que hi ha participat amb sentit, se l'ha vist amb l'autoestima alta. Tinc la sensació que ha superat una barrera, que ha superat un obstacle, que era tot allò que li costava fins ara, i que el partit de Villarreal el va desbloquejat. No va, diríem, en la mateixa direcció que l'equip, perquè l'equip li falta aire, li falta moltes coses, ja en parlarem, però en canvi Griezmann individualment torna a tenir un punt d'espurna, i aquesta és una bona notícia. Ha millorat molt tenint llibertat a la zona central, sabent que es pot moure entre línies des del vèrtex del rombe a ser un dels dos jugadors del davant. Ha recuperat, diríem que, espai per moure's, no quedar tan emmanillat pel que és el dibuix tàctic del 4-3-3, perquè encara que ell volia anar amb llibertat des de l'esquerra cap a dintre, aquesta trajectòria era molt incòmoda per ell. Ara sap que es pot moure tant entre línies com en profunditat, i que ha de veure què fan Messi i Griezmann per alternar-ho. Crec que és l'únic jugador que ara mateix està en una dinàmica ascendent.
Del que t'hagi despertat dubtes, què vols destacar?
Doncs quanta benzina li queda al Barça, que crec que li queda poca. Crec que el dipòsit està en reserva. Si més no, el que ha passat avui ho demostra. Ha picat pedra, ha intentat erosionar l'Espanyol, l'ha desgastat defensivament, però en canvi ha acabat el partit demanant l'hora. Però és que gairebé, diríem que quiet. No era un tema de tenir la pilota, era un tema de que els jugadors també s'han de moure. És que els jugadors gairebé feia la sensació que és que no podien moure's. I per tant es passaven la pilota com, des de posicions estàtiques. L'Espanyol pressionava i l'equip ha perdut tot el control. Queden 3 partits, però no sé si queda benzina per 3 partits. Ja sabem que és un equip molt erosionat, un equip amb poca profunditat de plantilla, però feia la sensació que el confinament podia haver anat bé. Crec que mentalment sí, l'equip mentalment vol, però futbolísticament és curt, futbolísticament no té prou consistència, però crec que físicament també està molt, molt erosionat.
Què és el que no pots entendre?
Que el Barça no hagi controlat els minuts finals. Al Barça li poden passar moltes coses, però el que no li pot passar jugant a casa contra el CUE, defensant 3 punts, que el Barça té consciència de que són 3 punts que són un tresor, que el partit l'exposi. Perquè si tu no ets prou rigorós, et pot passar que et distreguis. Però no ha estat això. El Barça ha volgut rigor. El que passa és que no ha estat capaç. I no li han demanat tampoc que es defensés a l'àrea. No, se li ha demanat que tingués la pilota. Les possessions no han durat. L'equip era incapaç de moure's, d'obrir línies de passada. Estava el Barça 10 contra 10. El camp encara era més gran. Però sobretot per l'equip que ha de pressionar, que era l'Espanyol, que tampoc no tenia ni despesa física, ni força moral. Però, en canvi, volia i ha competit. El Barça ha perdut pilotes, però pilotes que a la pròpia àrea, en sortida de pilota, gairebé sense pressió. Les cames estaven absolutament foses. No, em costa molt d'entendre que un equip que si alguna cosa té és conservació de la pilota, que a Vigo ja li va passar això, li torni a passar, però li passi a casa contra el CUE amb 1-0. El Barça ha acabat amb els 3 punts, però ha acabat amb els 3 punts jugant amb foc, i hi ha coses que el mateix equip es mereix valorar d'una altra manera. O és incapacitat física, o no sé què és. Però quan el Barça perd fins i tot aquest signe d'identitat, que és tancar el partit a través de les possessions, és per fer-s'ho mirar tot.
Aquestes són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest Barça 1, Espanyol 0, victòria del Barça al derbi. I avui, com és derbi, tenim doble efecte.
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
L'efecte Ballart.
Bona nit, Dani.
Bona nit.
Bé, com estàs?
Bé, això... com diuen a la borsa, ja estava descomptat. Era només esperar el moment i ja està, assumir-ho.
Bé,
fa setmanes que ho teníem clar.
Clar, l'equip avui ha fet el millor partit de les últimes setmanes i avui sí que ha competit fins al final, al màxim, i que podia haver esgarrapat algun punt fins i tot al Camp Nou, eh?
Cert, a mi m'ha agradat força com han jugat, et diria que inclús crec que han fet més mèrits que el Barça per guanyar el partit, però alhora m'enfada molt la imatge avui de l'Espanyol, aquesta imatge fresca, aquesta imatge d'una idea tan clara a nivell futbolístic en el sentit del que s'havia de fer i com podíem aprofitar les debilitats del rival i veure una actitud totalment diferent a la de les últimes jornades. Et diria que aquesta actitud també la vaig veure el dia del Real Madrid, però no els he vist la mateixa actitud amb els jugadors després del partit que van perdre contra el Llevant. Llavors m'ho prenc, i per això m'enfada, que els partits contra el Madrid i contra el Barça són partits aparadors, i més sabent de que ens anem a segona, algun jugador ha volgut donar una bona imatge sabent la repercussió que té aquest partit a nivell de mitjans de comunicació.
Però tu creus, Dani, que no creus que potser és treure't com la pressió aquests partits, que saps que tens menys a perdre i que en caps que no han estat prou competitius aquesta temporada són més còmodes, entre cometes?
No ho trobo, no ho llegeixo així. La veritat és que com a esportista tu pots perdre, però sempre tenir la millor de les teves actituds. Hi ha partits en aquestes últimes jornades que hem vist en jugadors que els hi ha faltat molta actitud. Llavors l'actitud és innegociable amb l'esport d'elit. Després, com et dic, podrem guanyar, podrem perdre, però l'actitud no es pot negociar. Tu has de donar el 100% de tu mateix i després veurem quin resultat podràs obtenir. Però això, l'actitud, és el que no hem vist després del partit de Llevant amb alguns jugadors, per no dir la gran majoria, perquè dir algun jugador sembla com si hi hagués algú que hagi estat extraordinari. No, la veritat és que en general l'actitud ha anat a baix i jo crec que aquesta falta d'actitud és falta a la professionalitat i jo crec que per això mateix els pericles estem tan enfadats.
I ara què? Perquè queden 3 partits de Lliga.
Res, ara seguir amb aquesta penitència, que ens la mereixem. Els jugadors, com ha dit el capità, doncs, que són els culpables de tot el que ha succeït, doncs que segueixin pagant aquesta penitència i aquesta vergonya d'aquests 3 últims partits, sabent que som equips de segona, i els aficionats doncs intentar trobar la il·lusió d'una temporada vinent que, bé, serà una temporada diferent. Per alguns pericos no ho hauran viscut mai, per altres, desgraciadament, per molt que faci molt de temps, doncs tornarem a viure el calvari de l'infern amb la il·lusió de tornar a pujar, sabent la gran dificultat que implica la segona divisió, que de senzill no té res.
Eudald, com creus que pot afrontar l'equip aquestes 3 jornades? Una mica en la línia del que diu el Dani, l'Espanyol se l'ha vist més reconeixible competitivament contra el Barça que contra el Madrid, que no pas contra el Leganés, per exemple, l'altre dia a Cornellà al Prat, però
sí,
és que ara...
I ara li queden Eibar, Celta, que són equips que, evidentment, jugaran alguna cosa, i el València. Home, primer, com ha dit el Dani, això hi coincideixo, és passar la penitència, que se la mereixen en bona part, i la segona, són professionals, han d'intentar enfocar-ho de la millor manera possible, i jo, si fos l'entrenador, sí que començaria a donar minuts a jugadors que probablement aquest any n'han tingut menys i que probablement en els entrenaments han treballat per tenir una mica més del que han tingut fins ara. Són coses que se m'acudeixen ara mateix, mm-hmm, perquè per més que tinguis assumit que l'Espanyol tenia era virtualment equip de segona divisió, no s'ha consumat fins fa poca estona, no?
Mm-hmm. Dani, hi ha una cosa que em costa d'entendre, és que ara mateix que l'Espanyol ja és a segona, hi ha un senyor que ha de dissenyar el projecte futur, des de l'entrenador a les renovacions, als jugadors que marxin o als traspassos, als fitxatges... I aquesta persona ha d'estar preocupada d'entrenar cada dia i de jugar cada cap de setmana?
És que no s'entén aquesta jugada que s'ha fet acomiadant a Bilardo. Jo et diria que aquest equip no ha millorat després de la marxa de Bilardo, i sabent de que les possibilitats eren poques, si hi havia que fer un canvi era per fer el canvi de manera ambiciosa, de manera de anem a intentar-ho. Però és que des del primer moment hem vist que aquestes declaracions del director general, del director tècnic que s'ha posat com a entrenador, doncs no eren realment les paraules que després hem vist reflectides al camp. I això encara ens ha afectat més amb el soci, amb el seguidor, fins al punt de que jo trobo que el director tècnic, posant-se a la banqueta, doncs la seva vàlua ha baixat moltíssim. Ha baixat moltíssim a efectes, a imatge de tots els pericos. Llavors, com tu bé dius, ara ja cal planificar la temporada vinent. Hi haurà que veure si l'entrenador tornarà als despatxos o seguirà la banqueta, perquè jo, de tot el que està succeint, hi arriba un moment que no en crec res.
Què vols dir? Que penses que potser Rufete és l'entrenador de l'any que ve segona?
Per què no? Per què no? O sigui, jo no he entès aquesta jugada de posar-se a la banqueta i d'entenent i veient-lo com està planificant els partits, com està parlant amb els jugadors, jo el veig còmode, jo el veig content, no el veig afectat, o com que li va gran la posició d'entrenador. Llavors, com que el senyor Chen, desgraciadament, veig que va a pals de sec, perquè després de 4 entrenadors, 2 directors generals, 2 directors tècnics, em puc esperar absolutament de tot.
Bé, Dani, doncs continuarem escoltant les transmissions de l'Espanyol, aquestes 3 que queden a primera divisió, perquè hem de pensar ja en l'any que ve i tindreu molt temps per valorar i sobretot per pensar ja en futur, perquè jo crec que l'anàlisi de la temporada ja està feta, la valoració també, i que és una nit trista per l'Espanyol, però que comença una nova vida a segona divisió amb un repte nou, i l'esport és això, tornar a renovar els reptes per intentar recuperar la condició que l'Espanyol durant tota la seva història, gairebé durant tota la seva història, ha tingut. Gràcies per estar amb nosaltres una nit tan difícil, Dani.
Un plaer. Una abraçada, Ricard.
Eudald, per acabar, per tancar, queden aquestes 3 jornades, però l'Espanyol ja ha de començar pensant què vol fer l'any que ve.
Sí, i evidentment ha de pensar que la segona divisió no és la primera, això és una obvietat, en el sentit de que la configuració de la plantilla haurà de canviar amb algunes coses. Hi han molts jugadors que són aprofitables per segona divisió, però probablement haurà d'haver-hi una barreja també de certs veterans amb jugadors joves. És una mica el que comentava el Dani, el que tu també li preguntaves. A mi se'm fa molt difícil veure com ara Rufete es dedicarà a preparar els 3 partits que queden i no començar ja a planificar una temporada que ve on comptarà amb un pressupost molt superior segurament al segon equip que tingui el pressupost més alt de la categoria, però que això no vol dir res d'entrada, i veure una mica també tot el que passa a nivell de club, perquè a partir de demà haurà de parlar, suposo, el propietari del club i també hauran de parlar altres responsables i executius de l'entitat per tot el que s'ha fet aquest any, que ha estat molt i molt malament.
Som a l'espera que parli Rufete, el sentirem, i també l'efecte Costa, que és el pròxim que sentirem a la TDT.
Jo sóc del RAC, i ara que ja puc moure'm per la ciutat, estic més tranquil·la que mai, perquè tinc assistència en qualsevol vehicle, sigui cotxe, moto, bici o patinet, i també quan surto a fer esport. I tu? Festa del RAC a partir de 39 euros l'any, i ara més que mai, mou-te sense preocupacions.
RAC, hi som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Què has patit?
He passat més vergonya que patiment, la veritat. Em sembla que el partit del Barça no hi ha per on agafar-lo.
Però ja... tu per què creus que passa això? Perquè ara ja és una qüestió de... O sigui, els jugadors volen, els jugadors saben que hi havia en joc...
Jo, Ricard, crec que si és un problema físic, que no dic que no, perquè entenc que el calendari és inassumible per tothom, al Madrid també li he vist partits molt dolents, però si és un problema físic, realment tenim un problema greu, perquè vol dir que els jugadors estan tan cansats que ni tan sols els arriba l'oxigen al cervell. Vull dir que al final es tractava de passar-se la pilota, perquè l'Espanyol també estava mort, tothom està mort. Jo, la veritat és que el partit del Barça, insisteixo, em sembla lamentable, però és que al final és incomprensible. Ho anaves dient tu. Mm-hmm. És que, fins i tot, això ja ho hem comentat altres cops a la temporada, sempre que hem de parlar malament de Messi ens hem de genollar primer, però ho ha dit el Xavi, és que hi ha moments que el pot aquella sensació de això ho arreglo jo.
Sí, sí.
I hi ha hagut dos o tres jugades en què el partit demanava parar, fer una passada enrere i fer-ne cinc més, i hem perdut pilotes i vinga, i a córrer enrere. Jo, de veritat, ja t'he dit al descans que havia plegat, que les esperances són efímeres amb aquest equip, perquè de Villarreal avui han passat tres dies i semblen equips diferents. El context del partit és diferent, el que tu vulguis, però a mi em sembla molt difícil d'assimilar tot. És a dir, jo crec que és molt, molt fàcil d'assimilar que tens una temporada pitjor que una altra, que el Madrid sigui millor que tu i que acabi guanyant la Lliga, però és que al final del partit, tu m'entendràs segur, semblava aquells partits que juguem de premsa, que al final del partit ja tothom està en un estat tan lamentable que allò no té ni ordre ni concert, doncs això semblava el partit. I vaja, ja sé que venen de tres mesos confinats i que tot és molt dur, però són professionals. No ho entenc, de veritat, no ho entenc.
Bé, no, jo, a mi també em costa d'interpretar-ho, perquè no crec que sigui un problema de voluntat i, per tant, entenc que sigui un problema físic. És que si no, ni tampoc de concepte, perquè el concepte l'hem vist moltes vegades.
És que si no pots córrer, que ja ho entenc, passat la pilota, perquè insisteixo, és que l'Espanyol també estava fos, és que tothom
ja,
està fos.
Ja, però també t'has de moure perquè et passin la pilota, perquè si no, si estàs estàtic, i jo veia els jugadors clavats de cames, si no et mous tampoc no ocupes...
No descarto que sigui això, que l'acumulació de partits, i evidentment és que, clar, mires a la banqueta i tampoc no... Llevat que tiris dels joves, tampoc no hi ha més. Vull dir que tu veus un partit del Madrid i t'agradi més o menys... Zidane cada dia fa aparèixer una cara nova, perquè és que té una plantilla llarguíssima, i en canvi aquí doncs tens el que tens. No ho sé,
sí,
si algú s'havia fet il·lusions després de Villarreal, doncs bé, ara ens toquen tres dies de pensar que no anem enlloc, i potser a Valladolid torna a canviar. No, la part divertida de la temporada del Barça és que de tant en tant hi ha un dia que ens sembla que veiem el llum, la llum, i bé, ens dura el que ens dura.
Bé, doncs no hi ha gaire reflexions a fer avui, ni podem, diríem,
no, clar,
esmicolar que... gaire el partit.
Clar,
jo crec
que ara estava escoltant el Dani i l'Eudal i també dius... el primer que m'ha vingut al cap és que ells tenen pena i el Barça fa pena, però clar, no té res a veure una situació amb l'altra, i tampoc et pots tallar les venes, per dir-ho així, perquè n'hi ha que estan més fotuts.
Sí, senyor. Escolta'm, Jordi, el millor del partit.
Busquets.
Gràcies.
Bona nit.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
El Barça ha guanyat 1-0. El Barça continua en la lluita per la Lliga, tot i que ja veurem en quines condicions. L'Espanyol és equip de segona i aquí rebem ja el vicepresident Jordi Borda. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
I el nostre refresc d'avui, la Sònia Gelmà. Bona nit.
Bona nit.
Bé, hi ha reflexions a totes bandes. Per on voleu començar?
Doncs mira, per fer propòsit d'esmena, perquè venia aquí després del Villarreal agafant-me els brots verds i abraçant-m'hi amb esperança i il·lusió, i avui he tornat a la realitat, i avui vinc amb la sensació que els partits que queden de Lliga seran això que hem vist avui o pitjor, perquè com deia el Ricard, no sé si és físic, no sé no sé si és perquè la Lliga ja està perduda i ja s'han baixat els braços, però això hem tornat a la realitat per Villarreal.
Sí, vaja, la Lliga estava ja igual de perduda diumenge, no? Però jo deia al descans, hem recuperat les sensacions que hem tingut aquesta temporada, perquè el Barça de Setién ha jugat força més cops com avui que com diumenge. I, de fet, els últims 10 minuts d'avui són els de Vigo. La diferència és que el cop de cap avui ha anat fora, i aquell dia hi havia Iago Aspas sí. al camp.
Passa que et fa la sensació que a Balaïdos, contra un Celta que té jugadors que estan en una dinàmica...
Clar, avui era un equip mig mort que sabia que avui baixava...
Que avui jo crec que encara és pitjor, segona, sí, el Camp Nou, que tu el coneixes, que és molt ample...
Estàveu parlant de potser el físic dels jugadors, que és cert que estan jugant cada 3 dies, i és cert que el Madrid té més plantilla que el Barça, però si tu veus que els jugadors no s'aguanten, tens 5 canvis. El tercer canvi de Setién avui l'ha fet el 82. I després hi ha el canvi que ens retrata dia d'avui, és Araujo per Rakitic al minut 90 d'un partit contra el Coel, dia que baixa a segona divisió. Però vull dir que si realment necessites que veus que l'equip no té cames, home, tens migcampistes. Ara Riqui Puig, que la setmana passada ens semblava que havia de ser titular a cada partit, de cop ja ha desaparegut. Sergi Roberto fa un bon partit, molt bon partit diumenge, jo crec que calia donar-li continuïtat, és veritat, però potser no cal que repeteixis el teu mig del camp. Avui ha descansat Arturo Vidal. No ho sé, jo crec que tenies alternatives. Si realment el problema és físic, que jo ja no ho sé...
Jo tampoc.
Veient que això no és molt diferent a com ja anava Valverde, probablement el problema no és físic.
Que jo dic físic perquè és que els últims minuts l'equip ha caminat al camp,
sí.
No? Vull dir, no ha estat que perdés la pilota perquè el pressionava i no sapigués com sortir, sinó era un equip que no podia córrer. Fins i tot, no dic que corres cap endavant, és que corres per un cop a un costat per desmarcar-te, per obrir una línia de passada.
Jo he vist problema físic avui, Jo he vist els fosos, els jugadors.
Sí, sí.
També és veritat que el calendari és dur, però vaja, fa la sensació que el Barça el pateix més que ningú.
Combinat amb una mala elecció de la manera de fer les coses, que durant una estona s'ha fet.
Sí,
però recordes aquell tram de la segona part, on hi ha hagut fins i tot avorriment. Però era avorriment necessari,
exacte,
que se l'anaven passant.
Però al moment que l'Espanyol ha estirat una mica la pressió, fent la sensació com que al Barça no li anaven les cames per superar aquella pressió. Perquè a Vigo va ser llançar les pilotades llargues.
Sí.
O sigui, va ser una decisió, no?
Sí, sí.
Va dir, no arrisquem, la llancem llarga, però és que avui és que no l'han llançat llarga.
Avui hi ha una passada de Piqué cap a Jordi Alba,
aquesta,
que ha quedat curta,
aquesta.
I és de típic jugador que està cansat. És veritat, o sigui, que el Barça físicament no és un equip que destaqui, que la mitjana d'edat de la plantilla és alta, que juguen cada 3 dies, que avui han jugat mitja part amb un jugador menys.
Segurament és
més
això.
Més juliol, Xafogó, sí. Però més enllà de les poques forces que li queden a l'equip, és la poca intenció que ha tingut d'entendre el que tocava en els últims 10 o 15 minuts.
I jo avui celebrava que per fi Setién no esperava, diríem, els últims minuts de partit per intentar canviar la dinàmica de l'equip, que ja a la primera part s'ha vist que no estava funcionant, que allò que va provar Villarreal avui doncs no era el dia. Ell és cert que ja ens va avisar ahir d'alguna manera que amb defenses més tancades això seria molt més complicat, però ha introduït Ansu, el que passa que clar, jo ens ha durat 4 minuts.
Sí. Bé, ha tingut una bona reacció al descans. Continuarem parlant en aquest tercer temps del que hem vist. Som a l'espera que arribi Rufete.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan. L'operació ha anat molt bé.
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
Una de les coses que més em va agradar quan l'Atlético de Madrid va baixar de segona fa uns anys va ser aquell gran lema d'un anyito en l'infierno. I com a perico, bé, què puc dir? Pues que són moments difícils i que espero que aquest anyito en l'infierno que passarem l'any que ve sigui això, només un anyito, i que tornem a donar guerra un altre cop on ens toca.
La transmissió d'en Torquemada.
Ha arribat Rufete a la sala de premsa del Camp Nou. A veure si tenim so, no ha començat. Rufete mira els periodistes. Tenim Sergi Andreu pendent d'aquesta conferència de premsa de l'entrenador de l'Espanyol. Senyar els horaris de 12:15.
Bona nit. Bona nit. Comencem la roda de premsa amb Rufete, el nostre entrenador. Hi ha torns de paraula demanades. Per tant, comencem amb la Marta Mendoza de la grada. Marta.
Buenas noches, mister. Ahora que ya es matemático, en primer lugar, ¿cómo está el vestuario? Y en segundo, frustra ver cómo, a pesar de poder hacer partidos, como por ejemplo el de hoy, el equipo en general no ha estado a la altura esta temporada.
Bueno, sí, el equipo, ¿me veis? Está muy jodido, es normal, es una situación que nadie quiere vivir, pero bueno, ya les he dicho que nos quedan 3 partidos, que hay que seguir creciendo y que lo que han hecho hoy es el ejemplo de lo que queremos ser, ¿no? Tampoco hay mucho más misterio. A partir de ahí reflexionar muchas cosas. Pero yo estoy orgulloso del equipo de hoy, hablo de hoy, porque bueno, la situación que estamos, jugar un derbi contra el Barcelona no es fácil y han hecho un partido y yo creo que el Español hoy no ha tenido ninguna recompensa y creo que se merece mucho más recompensa de la que ha tenido.
Es el torn ara de Francesc Via, Perigos Online, Ser Catalunya. Endavant, Francesc.
Hola, míster, ¿me escucha?
Sí.
Perfecto. Bueno, Francesc Via, Ser Catalunya, ha llegado lo inevitable, el colofón a una temporada horrorosa, como ha dicho usted, quedan 3 partidos por disputar, pero yo creo que el españolismo, al margen de lo que nos queda por vivir, sobre todo agradecería escuchar que mañana empieza el retorno a primera. ¿Qué puede decirnos de esto?
Bueno, lo que te puedo decir es que es una situación difícil y que empieza hoy, no empieza mañana. Al final, cuando suceden las cosas, es ahora. Y ya se lo he dicho a los chavales. Lo que se ha vivido hoy, a pesar de la derrota, es tiene muchos mimbres para empezar desde ya a construir el futuro del club, ¿no? Es que tampoco tenemos que comparar muchas más cosas. La situación que es jodida, sobre todo para nuestra gente. Y nos duele muchísimo en el alma, pero Español se construye desde hoy, porque el mejor ejemplo de construcción es lo que hemos vivido hoy en el partido.
Sergi Andreu, Catalunya Ràdio. Endavant, sisplau.
Aquí, míster, és el 5è descens de l'Espanyol en 120 anys d'història. Per tant, és un club històric, és un cop dur per un club històric. Què suposa, què significa una cosa com la d'ara, i quin missatge se li ha de donar a l'afició en aquest moment?
Es una situación muy, muy difícil y muy dura para nosotros, para nuestra afición, para nuestra gente. El mensaje está claro, ya lo he comentado antes. El ejemplo que ha dado los jugadores de hoy, hay un montón de cosas que tenemos que coger para construir plantilla, para construir modelo de club, para construir identidad, para construir lo que queremos en el futuro, pero además hay que construirlo unidos, hay que construirlo juntos, canalizar muy bien cuáles son las debilidades y fortalezas del club en este momento, porque es una gran oportunidad para construir un nuevo español y para luchar. Y hay una cosa muy importante. En el fútbol está lo económico, está lo deportivo, pero creo que todos, desde el club y la gente, nosotros desde el club tenemos que dar un paso muy, muy adelante para estar cerca de nuestra gente y sobre todo, bueno, al final dar la cara y estar aquí para transmitirles que vamos a pelear al máximo para que el club vuelva a primera división.
Dani Aguilar, RAC1.
Hola, Rufete. Has dit en les últimes setmanes que la teva tasca se centrava a la d'entrenador. Ara ja ha arribat el moment, jo deies que s'ha de començar a treballar des d'avui ja ha arribat el moment en què, de nou, més enllà d'aquestes tasques d'entrenador, se centri en la teva tasca, la de la direcció esportiva, de cara a reconstruir ja el projecte? Gràcies.
El club està treballant perquè empieza a tenir una estructura donde ya se está trabajando el mercado y yo acabaré mi trabajo aquí y evidentemente tendré que ayudar a toda la estructura a mejorar, a fichar o a cambiar el modelo. Eso es lo que vamos a hacer, pero el club no para, el club sigue trabajando sin ningún tipo de problema y bueno, yo al final, vuelvo a repetir, decidí estar aquí porque evidentemente tengo que dar la cara con la afición, con nuestra gente y aquí estamos. Es decir, en la vida todo nos gustaría vivir momentos buenos. Hemos vivido muchos como jugador, como profesional, también no buenos y malos. Y bueno, es un momento muy duro, muy malo, pero aquí estamos para animar, a alentar a nuestra gente. Al final eso es lo que debemos de hacer los profesionales, que estamos en un club. Y además con determinación y sin ningún tipo de problema. Al final las situaciones se dan y aquí el éxito del futuro del club es analizar todos los errores y ponerse manos a la obra. Y ya te digo que lo que han hecho los jugadores hoy es el ejemplo de lo que tenemos que ser en un partido, en la unión del vestuario, ya que estoy dentro y lo veo, y de lo que realmente es un sentimiento del club, que al final el sentimiento se traslada a la afición. Y hoy nuestra afición está orgullosa, por lo tanto, este es el camino.
Torno ahora para Dani Jan, Titan Sports.
Hola, mister. En la temporada 2016 y 2017, el director deportivo de Granada, Tony Adams, tomó el control del equipo y pidió todos los 7 últimos partidos. Ahora, para nosotros, la victoria también le echamos de menos por 3 semanas y aunque estamos matemáticamente en la segunda, ¿cómo va a cambiar la situación en los 3 últimos partidos para terminar la temporada con las victorias y evitar el problema de Granada? Gracias.
Bueno, yo también me gustaría tener victorias. He estado muy cerca, todos los partidos han sido igualados y la verdad que hemos tenido nuestras ocasiones, quizá menos el partido de Leganés, pero los demás nos vamos con mal sabor de boca. Y bueno, yo también me gustaría tener victorias y sobre todo victorias para el club, no para mí, para los jugadores, que al final hacen el esfuerzo ellos y el club es el que no estaría en esta situación. Pero qué duda cabe que vamos a seguir peleando para conseguirlas.
Jordi Suñé, TV3, sisplau, endavant.
Bona nit, míster. Mirant el global de la temporada, hi ha alguns indicis, s'han utilitzat 4 entrenadors, s'han utilitzat 32 jugadors, però si preguntem què ha dut l'Espanyol a aquesta situació, quina és la resposta? Gràcies.
Bueno, al final es una conseqüència que se va desencadenando y no se ha conseguido parar. Yo creo que al final cuando se van tomando decisiones y si a veces son erróneas y intentas rectificarlas y no suceden, pues evidentemente te puede llevar a esto. Sí que es verdad que al final hay muchas partes de la parte de lo que es el club, que la parte deportiva evidentemente que bueno, que están conectadas y que independientemente que tomemos decisiones, todas las partes tenemos que rendir y tenemos que dar el máximo. Hay veces que sucede, hay veces que cuando sucede puedes cambiar el timón, pero lo cierto es que a pesar de horas de trabajo, a pesar de muchísimas cosas, pues mira, no lo hemos conseguido y aquí estamos. Y al final estamos y aquí estoy. Quiero decir, vamos a trabajar duro para nuestra gente. Es que al final tenemos que estar cerca de nuestra gente y trabajar duro, pero con la intención de ser mejores para que no suceda esto y evidentemente de conseguir el objetivo para que nuestra gente pues, se sienta orgullosa de volver a Primera División.
Josep Capel, Radio Nacional. Endavant.
Buenas noches, buenas noches. Josep Capel de Radio Nacional. Me gustaría preguntarle si el aficionado Perico esta noche o ya en los últimos días pregunta quién es el responsable de lo que ha sucedido. Ha estado hablando de reconstruir a partir de lo que ha visto hoy, pero ¿qué se le puede decir? ¿Qué parte de responsabilidad también cree que tiene usted? Y sobre todo, ¿dónde cree que está la mayor responsabilidad de lo que ha podido suceder esta temporada? Gracias.
Claro que tengo responsabilidad, he formado parte del equipo de trabajo, sin ninguna duda. Fíjate si tengo responsabilidad que estoy aquí. Es decir, el tema de la responsabilidad al final es estar ahí, trabajar y estar. Cuando tú eludes la responsabilidad normalmente no estás. Yo estoy aquí y si conoce alguien mi carrera y mi trayectoria, soy de eludir poco la responsabilidad, al contrario. Conozco muy bien lo que es los aficionados de los clubes donde he estado. Conozco muy bien lo que es la élite y conozco muy bien lo que es un vestuario. Y sobre todo estoy aquí para que los jugadores sepan que el que da la cara soy yo.
Darrera pregunta, Adrià Alberts, Cadena SER, sisplau, endavant.
Mister, buenas noches, en directo para El Larguero. Durante el partido se han lanzado algunos fuegos artificiales porque parece ser que algunos se alegran de esta situación del Español. No sé si esto usted lo entiende como parte de la rivalidad o realmente le sienta mal.
Yo lo dije en la rueda de prensa de ayer. Yo me alegro de que a la gente le vaya muy bien y no me va mal en la vida. Por lo tanto, tampoco tengo mucho que opinar. Nosotros hemos venido a hacer nuestro trabajo. Ha sido una pena que no llevemos algo más, sobre todo por los jugadores y por nuestra gente, porque es un derbi. Pero, insisto, he comentado toda la situación. Creo que dejó bastante cosas ordenadas o claras. Y bueno, me da pena que hoy el derbi no haya sido el Español, porque hoy los jugadores se tienen que sentir satisfechos porque su afición hoy está satisfecha.
Tanquem així. Bona nit. Moltes gràcies.
Rufete, donant la cara el dia que l'Espanyol ha baixat a segona.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
¿Por qué el Barça no ficha a Raúl de Tomás? Creo que es el mejor jugador del campo. Hoy.
Jo no sé com ho veieu vosaltres, però jo, aquest Barça, no cal ni que vagi a jugar a la Champions. Una desgràcia. Bona nit.
Sort que quan va vindre Setién va dir que disfrutaríem, que tindríem bon joc, que tindríem futbol, ocasions, avorreix. Este Barça avorreix. L'altre dia li va donar per córrer, avui no, demà pues no ho sabem, el que vulgui.
Aquest Barça de pena. El millor, el resultat, l'Espanyol a segona, 6 punts menys pel Madrid l'any que ve.
Sent l'últim com és, tindrà més ocasions que el Barça mil vegades. No saben matar el partit. On està Iniesta, on està Xavi, on està... com ho s'enyorem. No ho podeu ni arribar a imaginar. Aquí donem, fem vius als que estan enterrats, perquè és vergonyós de la forma que estan jugant. Ànimo, que han de canviar molt les coses per poder guanyar la Lliga. Una abraçada.
Un club que no surt a guanyar quan es juga a la categoria no és un club de primera, però tornarem, som l'Espanyol.
Doncs acabem la temporada molt malament, amb un descens a segona, hem jugat fatal, la gestió del club ha sigut horrible, el xeng aquest no ens val, no ens serveix, i espero que, bueno, que ens en sortim, perquè aquesta massa social pot ajudar a sortir-se'n i que trobem les solucions adequades per tornar a primera. Visca l'Espanyol, fins a la mort.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
Jo sóc del RAC. I ara que ja puc fer alguna escapada, estic més tranquil que mai. Perquè vagi on vagi, aquestes vacances tindré assistència mecànica, personal i sanitària, i també quan faci esport. I tu, vols viatjar sense preocupacions? Festa del RAC a partir de 39 euros l'any.
RAC. I som per ajudar.
El millor jugador del partit.
I és el moment de saber quin ha estat el millor jugador d'aquest Barça 1 Espanyol 0. El Jordi Costa ha votat a Busquets. El Bernat Soler.
Com que la bicicleta de Piqué no es pot votar, voto Sergi Roberto.
Sergi Roberto.
La bicicleta amb la que ha arribat al camp,
sí, sí,
eh? Per si no seria...
Sí, sí, sí.
Ricard.
Griezmann.
Griezmann. Marta, Sònia i Laia.
No sé si teniu... Són? Espera. Ter Stegen.
Ter Stegen, vinga. El Xavi Campos.
Ter Stegen.
El Ter Stegen. Vicepresident Borda.
Griezmann.
Griezmann, la Sònia.
Griezmann.
Griezmann, l'Albert Mora.
Ràpid que arriba a Setién.
Laboratori Carles i Marc.
Sergi Roberto.
I Centre Dades.
Busquets.
Doncs guanya Griezmann.
Molt bé. I la audiència?
També Griezmann.
No. Bona nit. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Quique Setién. El primer torn és per Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Quique.
Hola, buena
nit. Ha costado mucho con los tres medios centros del Español, tres centrales. Ya decías ayer que contra equipos que cerraban mucho zonas interiores podía pasar, pero el Barça ha conseguido marcar al inicio de la segunda parte. ¿Qué ha pasado en los minutos finales para que el equipo haya expuesto tanto un resultado que tanto había costado conseguir? Y que sí. cuando el equipo además es un equipo especialista en tener el balón, ¿no?, en momentos así.
Sí, de hecho, tienes toda la razón. He insistido mucho durante esa fase del partido de que no comprometiéramos el balón, ¿no? Lo que pasa es que la intención de este equipo siempre es ir hacia adelante y queríamos conseguir otro gol que nos diera ya la victoria más holgadamente, ¿no? Pero al final no, lo que pretendíamos no nos ha salido bien. Y de hecho hemos concedido muchas opciones de contras cuando las teníamos que haber evitado. Pero bueno, esto es verdad que es algo que tenemos que mejorar y que lo repetimos, pero desarraigar algo tan integrado en la memoria y en la cabeza de algunos jugadores, el hecho de ir siempre hacia adelante y tratar de conseguir más goles y demás, pues no es fácil, ¿no? Pero tendríamos que ser un poco más, más conservadores en algunos momentos como este, que además el Español ya al final no estaba arriesga todo y la verdad es que nos ha comprometido, ¿no?
Marta Ramón, RAC1.
Hola, Mr. Marta Ramón, en directa a RAC1. Yo te quería preguntar por la expulsión de Ansu Fati. ¿Te ha parecido justa y, en ese sentido, hasta qué punto te ha condicionado a la hora de arrancar la segunda parte de una manera diferente?
Bueno, esperábamos, viendo cómo nos había planteado y las dificultades que estábamos encontrando, la incorporación de Ansu nos iba a dar amplitud por fuera y seguramente un uno contra uno y opciones ahí para abrir un poco más el campo y tratar de encontrar luego también espacios, más espacios por dentro, ¿no? Pero bueno, el plan se ha ido al traste con la expulsión y la realidad es que bueno, ha sido una pena porque creo que nos hubiera ayudado mucho su capacidad y su habilidad para desbordar y para ayudarnos para conseguir llegar con más claridad, ¿no?
Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Quique, Elena Condis de la cadena COPE. ¿Por qué hemos visto a un Barça tan diferente respecto a Villarreal? ¿Crees que ha afectado demasiado al equipo jugar solo 72 horas después? ¿Solo había un cambio en el centro del campo?
No, yo creo que no. En ese sentido, no. Hemos visto un partido absolutamente diferente entre el Villarreal y este. Cuando un rival te juega a que no juegues, pues siempre es mucho más difícil. El Villarreal es un equipo que le gusta más tener el balón, que sabe conservarlo, y esto a veces genera espacios, la mentalidad no es la misma, y hoy el Español ha tenido una actitud soberbia para defender, para acumular mucha gente, para cerrar donde saben que les podíamos hacer daño. Han planteado muy bien el partido y nos han hecho daño, incluso en algunas salidas de las que han tenido. Son partidos diferentes. Ya lo dije esta semana, que habíamos visto algunas cosas en Villarreal, pero para poder valorarlas de verdad en su justa medida hay que verlas con más amplitud, ¿no? Con un poco más de perspectiva. Y la realidad es que estos equipos que se encierran tan bien, que acumulan tanta gente, y además que lo hacen de manera tan intensa, pues evidentemente nos va a costar hoy, como nos ha costado, y siempre que tengamos estos rivales así. Y hay que tratar de buscar fórmulas, pero no es fácil, ¿no? Porque hay que estar muy preciso y hay que estar muy bien con el balón y manejarse muy bien en esos espacios tan reducidos. Y hoy no era ese día.
Torn para Jordi Blanco y ESPN.
Hola, mister. Buenas noches. La pregunta es, usted ya avisó ayer y lo ha vuelto a decir ahora mismo que el partido iba a ser muy distinto al de Villarreal porque el Español jugaba muy diferente, porque se encerraba mucho más y no dejaba tantos espacios. Siendo así, ¿por qué plantea el partido más o menos igual que el de Villarreal sin abrir de entrada ya el juego por las bandas y lo hace en la segunda parte con la entrada de Ansu?
En principio, el Español llevaba tiempo sin jugar con tres centrales. No, es verdad que podíamos preverlo, de hecho lo hemos hablado, pero no lo teníamos claro que fueran a jugar así. Y el plan inicial no era el que era. Luego el rival siempre tiene cosas que decir. Yo creo que esto no yo no soy adivino. Yo trato de ver las cosas, anticiparme a ellas, pero no, ya te digo que no soy adivino, no puedo hacer algo en función de lo que no sabes que va a hacer el rival.
Torn para Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Buenas noches, Quique. Bruno Ballester en directo para Match Center de Barça TV Plus. Yo quería preguntarte por Luis Suárez, que hoy ha superado a Kubala, se ha convertido en el tercer máximo goleador de la historia azulgrana con 195 dianas. En los primeros cuatro partidos post-confinamiento no vio puerta, pero tú siempre comentabas en las ruedas de prensa que le veías muy bien. Ahora que ha empezado a marcar goles y está en una mejor dinámica a nivel goleador, ¿qué importancia le das de cara a las últimas jornadas y también a lo que queda de Liga de Campeones?
Bueno, no era difícil de intuir que Luis Suárez, a medida que avanzase el campeonato y fuera jugando partidos y minutos, se iba a encontrar mejor, ¿no? Cuando uno está parado durante mucho tiempo necesita un margen para tener ese punto de lucidez y de ritmo que te lo da solamente el jugar. Él siempre ha metido goles, ya lo ha demostrado a lo largo de su carrera, lo ha demostrado ahora con este gol que supera ya al tercer máximo goleador de la historia del Barça y tampoco era tan difícil de acertar, ¿no?
Torn para Jordi Sunyer, TV3.
Buenas noches, mister. En directo al Gol a Gol de Sport 3. Un poco al hilo de lo que comentaba Jordi Blanco, no sé si igualmente cuando el Barça se encuentra con equipos como el Español, que dejan muy pocos espacios, un planteamiento como el de hoy, el equipo igualmente tiende demasiado a buscar el carril del medio, quizá por los jugadores que hay, pero le falta esta capacidad de abrir el juego por las bandas y va demasiado por el carril central. Gracias.
Sí, bueno, la amplitud y el desborde nos lo buscamos porque al meter a dos jugadores por dentro y tener a Leo también, que en ocasiones va a esas zonas, pues la amplitud te la dan los laterales poniéndolos muy altos y con los interiores ahí también. Esto lo que pasa es que, claro, al final, incluso así, tampoco es fácil, ni aunque pongas un jugador específico de banda como hicimos con Ansu, tampoco iba a ser fácil, porque al final que recibe ahí tiene una barrera de 3-4 jugadores que se van a desplazar a esa zona y que te van a impedir progresar. Ellos no saltan, simplemente se limitan a cerrar espacios y ahí hay que estar muy, muy bien colocado, tener muchísima precisión con el balón, hacer buenos controles, acciones técnicas de muchísima calidad. No es fácil, no es nada fácil.
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Buenas noches, mister. En directo para El Larguero. Ayer en la rueda de prensa nos decía que nos fijamos mucho en el resultado para analizar los partidos. Hoy se ha ganado, pero creo que la sensación general es que el Barça al final no ha hecho un buen partido, no ha jugado bien. ¿Usted lo ve así, lo comparte o no?
Sí, en realidad hoy desde luego no hemos estado brillantes. Hemos sacado adelante un partido muy complicado y desde luego a todos nos gustaría repetir los partidos que hicimos el otro día contra el Villarreal, ¿no? Pero no es fácil. Yo siempre tengo muy en cuenta a los rivales. De todas formas, estoy contento con la victoria, evidentemente, ¿no? Porque yo veo todos los partidos, o prácticamente, no todos, pero casi todos los partidos, y veo a muchos equipos que ganan por 1-0 con muchas dificultades. Hay muchísima igualdad. A todo el mundo, ya lo ha dicho, me parece, Rufete, hay muchísima igualdad. Y sacar 2 goles de ventaja es complicado, ¿no? No sé si a nosotros se nos exige mucho, pero es verdad que hoy, sin ser brillante, al final, bueno, hemos conseguido ganar y sacar adelante este partido difícil contra un rival que su única satisfacción seguramente en la temporada pasaba por ganar aquí y por hacer un buen partido y dejar al menos un recuerdo y dar una alegría a su afición. Y no era nada fácil, ¿no? Pero a veces pasa esto, ¿no?
Torn para Jordi Gil, Diari Sport.
Sí, buenas noches, mister. Hola. Hoy se ha visto una aplicación del VAR en la que el árbitro ha seguido el mismo protocolo con los dos equipos, ha ido a revisar las dos jugadas y ha decidido. Eso es precisamente lo que reclamaban la otra jornada, que se aplique pues como mínimo el protocolo igual para los dos equipos y lo que echan de menos que no ocurre con los partidos del Real Madrid. Gracias.
Bueno, yo ya lo manifesté el otro día con respecto al VAR, no voy a estar todos los días hablando de lo mismo. La realidad es que yo creo que es lo correcto unificar los criterios para que nadie se sienta perjudicado, ¿no? Creo que es lo más sensato y lo más correcto.
Torn para Josep Capel, Radio Nacional de España.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola, buenas.
Me gustaría saber si ha podido hablar con Ansu Fati al acabar el partido, cómo lo ha visto, porque no es para un chaval tan joven entrar ya a los pocos minutos, ver una roja directa, supongo que no estará muy acostumbrado. Saber si has hablado con él, cómo lo has visto y cómo se gestiona algo así en un chaval tan joven. Gracias.
Bueno, él ha tenido mucha humildad, ha venido a hablar conmigo y bueno, él ha sentido mucho lo que ha pasado. Ha sido una acción que no es, provocada, sino que ha ido en la disputa del balón. Es verdad que luego la he visto y es aparentemente parece más dura de lo que en el campo me pareció, pero es una acción absolutamente fortuita. Él va a la disputa del balón, incluso hasta luego entiendo que quiere retirar la pierna para que no haya contacto y poderse llevar el balón y seguir con él. Pero bueno, la decisión está tomada y él, pues seguramente que le va a afectar. Veremos a ver ahora la sanción que tiene, pero bueno, es una acción que no, desde luego no le culpo.
La última pregunta, Bernat Aguilar, al Nacional.cat.
Bona nit, Quique. Bernat Aguilar, de Nacional.cat. ¿Crees que este Español merece ser uno de los equipos que baje a segunda división?
Bueno, no. Si nos fijamos en el partido que ha hecho hoy, desde luego no. Pero esto es una lucha y una pelea que dura mucho tiempo, muchas jornadas, y evidentemente uno no baja porque haga un mal partido o dos o cuatro, ¿no? Son 38 jornadas en las que te marcan el camino, y la realidad es que bueno, pues le ha tocado bajar en esta jornada, en este partido, pero yo esto lo he sufrido muchas veces de jugador, y esto, la realidad es que algo has hecho mal durante todo el año para que esto pase, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Gràcies, l'equip s'entrenarà.
Bé, Quique Setién, acabant la roda de premsa, fem un anàlisi breu del que ha dit Setién. Crec que la frase que ha dit més vegades és no és nada fàcil. Crec que ho ha dit moltes vegades, no és nada fàcil. Preguntes curtes i respostes breus. Bernat Soler, què t'ha semblat la roda de premsa?
Doncs que no m'ha fet la sensació que sàpiga exactament què li ha passat al seu equip, especialment amb la teva pregunta. Clar, l'equip té tendència a atacar. No, jo no he vist que l'equip tingués tendència a atacar. He vist que no ha sabut gestionar-ho i que no podia. Que no podia, més que no podia.
La Lliga està viva?
Depèn del Madrid.
O sigui, el Barça pot guanyar els tres partits que queden.
Sí. Així, sí.
Sònia, què t'ha semblat, Setién?
Que ja no sé què pensa, si som resultadistes o no ho som, perquè ahir ens acusava de fixar-nos massa en el resultat, i avui ha dit que és que aquí no sap què passa, que al Barça se li exigeix molt, que ell està satisfet per la victòria. Aleshores ja no sé si som nosaltres els resultadistes o
és ell. Crec que hi ha un desconcert general en tot plegat. La Lliga està viva? Segons Setién, tots els partits estan molt igualats.
Difícil,
per tant...
però sí que penso que hi pot haver un mínim esperança. És a dir, jo crec que no, però pot ser que el Madrid ens ho pegui un partit suficient com per donar-nos vida fins l'últim dia.
Borda, Setién.
Que tinc la sensació que té unes ganes que s'acabi gairebé tan superiors a les nostres, i si em pregunto si la Lliga està viva, no.
La Lliga està viva, no. Quan dius que s'acabi, què? Que s'acabi la Lliga, la Champions?
Que s'acabi la Lliga, que s'acabi això. De debò t'ho dic, que tinc la sensació que també s'ha trobat amb aquesta feina amb uns marrons bastant més importants dels que realment s'imaginava.
Tu l'estàs veient una mica línia Martino, en aquest sentit de
doncs,
superat?
Doncs mira, salvant totes les distàncies, no, perquè sí. Té més discurs i més tot, però...
Però dic per la sensació d'estar superat.
Jo crec que aquest senyor, quan s'acabi la Lliga, s'alliberarà. I espero que pensin la Champions.
Xavi, Setién?
Com a mínim, amb Valverde teníem lectures de partit, després dels partits, una mica més precises.
Sí?
Per mi sí. Però jo li veia reconèixer més el que havia estat el partit a Valverde, que no pas amb Setién, és que t'explica el partit i busca, em sembla que busca més excuses que explicacions.
Uh-huh. La Lliga està viva?
No.
No, eh? Tot i que Setién ha dit això de que tots els partits queden 1-0, o sigui, ell la deu veure oberta.
Ell probablement ha recordat avui que l'Espanyol també va perdre 1-0 amb el Madrid, quan hi ha el Madrid, tema dels resultats justos.
La segona part al camp de l'Espanyol, al Madrid no li fan ni pessigolles.
No, cert.
Carles, una dada.
Doncs sí, a la primera part, el que us estava parlant, de 100 intervencions de Messi que no han servit per res.
Quantes?
100 intervencions
de Messi. 100? O sigui, 100 intervencions de Messi, que no l'havia sentit.
La del gol, no, potser?
Sí, però xuta, 100 són moltes. Refusa el porter i el refusa l'agafa. I l'altre, per anar ràpid.
Sí.
Recordes que miràvem les connexions dels davanters dels migcampistes als davanters? Doncs són 46 passades, d'aquestes, 63 a Messi, que és el que menys fa de davanter. I el que menys fa de davanter, que és Suárez, només ha rebut 3 vegades la pilota.
3 vegades. Déu-n'hi-do. Marc, qui ha guanyat el repte?
El repte l'ha guanyat Rakitic, amb 14 passades al Trident.
Rakitic ha estat el migcampista que ha alimentat més a la davantera. Doncs bé, fins aquí l'anàlisi del tercer temps.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i passa't a la factura digital.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.